És diumenge, són les 12, tornem a baixar a la plaça.
Avui és diumenge, ens trobem a la plaça?
Doncs som-hi. Avui en aquesta plaça de maig tindrem tres veus i dos convidats, el Maurici Ribé i el Josep Maria Vallès. El Maurici com a director de l'Albert Jaume I i el Josep Maria, que també és col·laborador de l'Esplor FM Ràdio, però avui ve com a historiador. La tercera veu, que no tenim, per això no és un convidat, però que també ha volgut col·laborar en aquest programa, és la de la Filo Ferrer, a qui també deveu estar acostumats ja a sentir i escoltar per aquesta emissora.
Totes les veus es troben a la plaça de l'Espluga FM Ràdio.
Fa uns mesos, quan preparava el primer programa de la plaça d'aquesta nova temporada, nova etapa de l'Espluga FM Ràdio, l'Anna Marc, amiga meva i col·laboradora també de l'Espluga FM Ràdio, em va dir que amb la Laura Poblet havien pensat que es podia fer un programa sobre l'Alberg. A mi em va semblar una idea molt interessant i llavors vaig posar fil a l'agulla per poder tenir dues persones que em poguessin parlar del passat, però també del present i també del futur de l'Alberg i també de les Masies, perquè elles em van parlar només de l'Alberg, però jo vaig pensar, doncs les Masies també és un lloc tan proper i tan llunyà, no?, per l'Espluga, bueno, de fet estan de costat. No sé si en sabem gaires coses, els espluguins d'ara, d'allà dalt, i per això amb el Josep Maria, bon dia Josep Maria.
Bon dia.
I amb el Maurici, bon dia Maurici.
Bon dia Laia.
Intentarem, doncs, aprofundir-hi. Jo, de fet, he hagut de buscar una mica d'història, no?, de les Masies i de l'Alberg, i jo només em faré una pinzellada breu perquè després ens ho podeu explicar vosaltres més bé. Segons he vist, l'Alberg ha sigut balneari, no?, lloc d'allotjament de persones que hi anaven a buscar, doncs, aquestes aigües medicinals, ha sigut hospital militar, ha sigut lloc de colònies, ha sigut escola de formació, tot i que ja veurem de quin tipus d'escola de formació parlem, i finalment ha sigut el que és ara. Vosaltres segur, sobretot tu, Josep Maria, ara, segur que ens pots fer una explicació una mica més acurada del que és les Masies, com es va formar aquest indret, no?, i quin, què era al principi, de què servia.
Aprofitant les aigües, les diverses famílies d'aquí a l'Espluga hi tenien teuleries i feien obra, feien rajoles, feien teules, aprofitant l'aigua i la terra bona. Clar, l'aigua ferrosa, ferruginosa, o digue-n'hi com vulguis, no?, l'aigua de Font del Ferro, doncs era útil per això, no? Per tant, al començament d'això, doncs, començant segle XV, XVI, XVII, allí s'hi fa obra per construir. Per tant, això és l'inici. Després ja som al segle XVIII, quan en Cusculana, el doctor Cusculana, descobreix que aquella aigua porta, que deixa un rastre i que per tant porta ferro, i comença a analitzar i s'adonen, doncs, que allò pot tenir unes determinades característiques per fer, doncs, algunes cures, sobretot de moment potser, doncs, cures de tipus dermatològic. Després acaben afegint que, com deia el Capri, no, menys els peus plans ho curen tot, aquestes aigües, no? Després això va venint, no? O sigui, en aquell moment no sé ni si raja la Font del Ferro, no? Perquè sempre està en propietat privada, no? Quan comença això a ser important és a partir de que s'ha descobert aquestes condicions de l'aigua, i a partir del segle XIX comença, doncs, a venir gent. I aquesta gent, doncs, que per exemple hi ha unes cites al 1858 que hi passen les vacances gent de Vilanova. El diari de Vilanova de 1858, de l'estiu, parla, doncs, que hi ha una gent de Vilanova que han vingut i que aquí dalt s'ha fet una festa major magnífica i tal. Per tant, ja hi havia coses, no?
De Vilanova, quina Vilanova?
I la Geltrú.
Ah, vale. Clar, perquè sí, aquí dalt...
Els de Vilanova de Prades ho devien tenir més a prop, no calia que sortissin al diari, no?
Clar.
Vilanova i la Geltrú.
Llavors, en aquest moment ja ens hem d'imaginar les Masies com ara, és a dir, amb tot d'edificis separats, o eren Masies com a tal, o eren masos, o eren molins... Com
En el segle XIX, a mitjans del segle XIX, més o menys en aquesta època que estem parlant, hi ha tres o quatre centres que foren la Masia de l'Aigua, que avui no existeix, que fora l'antiga Masia del Cadet, que era una teuleria, hi hauria la Masia Blanca, que després doncs, es converteix també en, en allotjament i tot plegat, i hi hauria una teuleria de la capella, allà on és ara l'hotel la capella, no? O la residència ara de l'English Summer.
L'English Summer.
No? Per tant, aquests són els 3 o 4, però esclar, al peu de les muntanyes n'hi ha d'altres de masies i d'indústries, de fet. No? Per això és com mitjans del segle XIX. És a final del segle XIX, o sigui, 1891, quan en Torre Jordi ho inaugura el que per ell és el balneari, és molt gros dir ni balneari, no? Perquè, clar, no saps ben bé què vol dir això, dir ni balneari en aquell moment, ja, ell sí, ell pensa que allò ha de ser el balneari, per tant, és a final del 1891, ell inaugura les instal·lacions que avui són l'alberg i que en aquell moment és Villengràcia.
Eren dues coses, o sigui, en aquell moment el que ara és l'alberg era Villengràcia. Exacte. I el que ara és Villengràcia...
El que era Villengràcia, o sigui, perdó, el que avui és Villengràcia, el 1891 no existeix encara. Uh-huh. Es construeix entre 1891 i 1901, que mor en Torre Jordi, es construeix l'hotel de la banda de dalt, que és l'hotel que avui coneixem com a Villengràcia, amb tots els seus jardins, es construeix tot el parc, els xalets del parc, i es construeix doncs, tota la zona, l'ajardinament d'aquella zona. Però ell, quan comença, ell només ha comprat una parcel·la el 1879, mentre és secretari general del govern de Cuba, a Cuba, per tant està a Cuba, fa poders a un amic seu, i compren la parcel·la que avui doncs, ocupa l'alberg, que és de la família Render. Al darrere de l'alberg, la família Render encara hi té unes vinyes. Sí. Per tant, aquesta parcel·la que toca a la carretera, que llavors era el camí de l'aigua, doncs la compra el 1879 per construir-s'hi primer la casa per ell. Després va canviant d'idea, després de ser la casa per ella, llavors la vol convertir en hotel, després va complicant la vida i al final, doncs, al final suspensió de pagos i ell, doncs, mor el 1901. Per tant, ell gaudeix d'alguna manera de tot allò, doncs, amb 10 anys, eh? Uh-huh. 10 anys. Després, a partir d'allí, és una altra història.
I a partir d'allà, què passa amb aquest edifici? Perquè fins que no arriba, bueno, almenys jo tinc entès, no?, perquè he llegit, fins que no arriba el 36, no?, primer és lloc de colònies, també. Jo he llegit, no?, que hi anaven a fer les colònies abans de la República, però no ho sé, eh? No, vull dir que m'ho podeu explicar.
No, Maurici, tu també.
Bueno, jo el que sé és que l'Ajuntament de Barcelona, doncs, el 1906, va començar un programa de colònies escolars, per tot que va doncs, fer per diferents instal·lacions de Catalunya, i llavors hi havia una comissió que també que avaluaven la idoneïtat d'aquestes colònies i els llocs on les allotjaven, i em sembla que integrava part d'aquesta comissió el doctor Salvador Roca, que va acabar sent després propietari.
Ja ho era,
això el Josep Maria ens ho anirà concretant, eh? I aquest senyor llavors doncs, proposa de les instal·lacions del balneari de Villengràcia d'acollir unes colònies escolars d'aquestes que estem parlant, de l'Ajuntament de Barcelona, i és el 1907 que es fa la primera edició d'unes colònies escolars. Llavors, en aquest país nostre, el que si mai recapitulem una mica on comencen les colònies escolars, doncs se situen per allà, pels vols de 1906, 1906, a l'Espluga, a lo que és el balneari de Villengràcia, la primera edició, jo tinc constància que van ser el 7. Uh-huh. I eren unes colònies que pretenien treure canalla dintre els barris de ciutat, que segurament en aquella època estan més pol·lucionats encara que ara, no ho sé, això ho sabrà el Josep Maria bé, es treien i d'un ambient, doncs, més o menys carregat de... hi havia l'indústria dintre la ciutat, etc. No és com ara que la tenim escampada per polígons, per polígonos industrials. També hi devia haver tot el tema de, no sé, bueno, hi havia uns barris que potser no eren tan saludables com els d'avui en dia, no ho sé, eh? Però llavors es pretenia treure aquesta canalla i posar-la en ambients molt més saludables per fer una estada, doncs, saludable. Bueno, jo tinc constància d'això.
Llavors, d'alguna manera, s'aprofitava el fet de que fos balneari, diguem, no?
No ben bé. A veure, aquí hi ha una història prèvia. I és dir, a final del segle XIX apareixen les corrents higienistes. O sigui, a Europa es comença a detectar els problemes doncs, que produeix el còlera, que produeixen les anèmies, que produeixen... I els metges comencen a pensar que s'han de controlar el tema de les aigües, que s'han de fer clavegueres, que... O sigui, les condicions higièniques de la gent comencen a canviar a Europa a mitjans del segle XIX i aquí arriben al voltant dels últims 25 anys del segle XIX. No? Uh-huh. Per Anton Torres Jordi és director general de Beneficència i Sanitat del govern espanyol el 1882. És el moment en què hi ha la gran eclosió de balnearis arreu. O sigui, tots els balnearis d'Espanya, pot haver un que sigui de l'any 70, però la majoria són a partir dels anys 80. Què vol dir? Simplement és condicions higièniques bones, salut a la natura i etc. Què passa a Barcelona? A Barcelona, en aquell moment, amb la industrialització, hi ha una sèrie de barris, com deies, Maurici, doncs, de que no tenen prou salubritat, i hi ha molta canalla, i especialment nenes, que en el moment de l'adolescència, que se'ls adelanta, diguem, aquest problema de l'adolescència, doncs pateixen unes anèmies brutals. Uh-huh. I la comissió de colònies escolars de l'Ajuntament de Barcelona doncs comença a organitzar colònies. En altres llocs, que no és l'Espluga de Francolí, comencen fins i tot, em sembla que la primera és el 1903, no sé si és a la Puda de Montserrat o alguna d'aquestes. No? Per tant, és un problema que ve dels higienistes i que Penton Torres Jordi s'ha comprat un terreny per fer-se una casa per ell.
Llavors ho...
El 82 el fan director general de Beneficència i Sanitat, 1882, i ell doncs diu, ah, doncs jo també, no? A l'Espluga doncs també puc fer un balneari. Per què? Perquè tinc una aigua que va molt bé per les anèmies. Per què? L'anèmia no és més que falta de ferro,
exacte,
no? Diuen els tècnics. Doncs, bé, per tant, l'aigua de la Font del Ferro doncs, és bona per això, no? Uh-huh. Llavors, l'Ajuntament de Barcelona crea aquesta comissió en la qual... hi ha com a un dels metges, doncs, en Salvador Roca, que de fet ell és oftalmòleg, vull dir que no té res a veure amb els higienistes, no? Però ell compra el que és Villengràcia d'aquella època, uh-huh, l'alberg d'avui, el compra amb una subhasta al Banc d'Espanya a partir de 1906, precisament. Però ja l'explotava des de 1903. O sigui que en aquella època ja passaven coses com les d'ara. O sigui, ja el pare del Salvador Roca i el sogre del Salvador Roca són dos personatges que a Tarragona doncs, estan ben situats amb el Banc d'Espanya i quan hi ha una subhasta de no sé què, per 4 duros, doncs compren i compren moltes altres coses. Una d'elles d'aquesta. Torres Jordi havia pensat en fer una cosa per ell. Uh-huh. Són els altres de bons que el converteixen realment en balneari de veritat. El balneari de veritat se'l troba fet el senyor Salvador Roca quan comença aquí a partir de 1906, més o menys. No?
I llavors, doncs, a part de venir les colònies, funcionava com a balneari, no?
Uh-huh.
I així va seguir
gent amanta,
fins...
Sí, és interessant dir-ho perquè realment no quan hem parlat d'aquestes primeres colònies realment convivien amb la clientela del balneari i acollien les colònies aquestes escolars. Hi ha alguna fotografia que es veu, tot el clientela i el bloc de les nenes que feien les colònies,
I quin tipus de gent ens hem d'imaginar? Amb quins recursos els balnearis aquests? Perquè suposo, entenc que no hi devia poder anar tothom.
No, evidentment. En aquella època no existia el que avui coneixem com a classe mitjana.
Exacte, i la gent no anava de vacances, com avui en dia.
Anaven de vacances les viudes dels empresaris i els empresaris que encara eren vius.
Amb les seves filletes
i els seus fillets. Bàsicament les filletes. Es parla en totes les cròniques que hi ha, que són extensíssimes les cròniques relacionades, cada estiu, no? Cada estiu hi ha cròniques signades per algun personatge que devia ser de Barcelona i que tenia capacitat d'escriure i que publicava doncs, en els diaris de Barcelona i tot plegat, i donen els noms de famílies, de les famílies, o sigui, el cognom normalment. La llàstima és que aquests cognoms no sempre podem identificar d'on són. De vegades que sí, però aquí gent de Barcelona, gent de Lleida i molta gent de Reus i de Tarragona. Són bàsicament les famílies que aterrissin aquí. I llavors aquestes famílies són gent d'industrials, de botiguers...
Ja, d'un cert estatus, no?
Sí, d'un poder adquisitiu, diguem. No, és que, no sé si... No he aconseguit saber mai què pagaven aquesta gent.
No, això no hi és, de totes les cròniques.
No? No consta enlloc, en cap crònica diu per l'estada tal, vull dir, no, perquè els anuncis, que són molts, anuncis de l'hotel del centre, anuncis de l'hotel de Capella, anuncis del balneari Villengràcia, quan ja és Villengràcia S.A. d'abans, vull dir, del balneari Villengràcia de començaments del segle. Mai.
No hi ha les tarifes.
Sí que és important quan diuen ja tenim telèfon, pam, anuncis, no? Ja tenim llum, perquè esclar, és que el telèfon hi arriba l'any 12, 1912.
Clar.
El llum hi arriba el 13 o el 14 o l'11, segons on, però fins i tot en Julià Nogués munta una com se diu això? Entosten, diuen els pagesos, ara no em surt la paraula, Maurici, una mena de pantà per a fer llum pel balneari, que no arriba a posar-se en marxa, se posa en marxa un estiu i al setembre ja arriba la corrent elèctrica de la companyia que toca. Però ells s'anaven a fer la llum, no? Perquè, esclar, era un problema tenir gent sense neveres, sense...
Clar,
poseu-s'hi, no?
Tot un d'allò.
El transport de l'estació fins al balneari és...
Clar, perquè la gent arribava a l'Espluga i llavors havien d'anar cap allà.
Aleshores, la gran eclosió de l'avinguda de gent a prendre les aigües, olvida Villengràcia, no existeix encara, és a partir de 1865 quan arriba el tren.
Clar, llavors venien cap aquí, es transportaven cap allà.
Llavors, clar, de l'estació del tren, Tartrana, carro, no sé què, fins allà. Quan arriben els primers autos i tal, és 1920, clar. 1921, 22, 23, 24, alguna comença i es parla d'auto-òmnibus, problemàtica perquè allò és un camí, no un camí de carro, allò és una riera, no? Clar. Ara, esclar, ara veiem una carretera, però esclar, estem parlant en aquell moment...
Abans, quan he preguntat per la gent que hi pujava, el Maurici m'ha dit, i els criats, no?
I els criats, és que darrere tot aquest personal que ens descriu el Josep Maria, hi havia una gent que viatjaven amb ells, que eren els criats. Hi ha alguns documents que justament parlen de que hi ha unes tarifes, diríem, per a tant, doncs, l'allotjament, d'estança, i llavors especifiquen, doncs, que pels criats hi ha unes rebaixes, o pels, no sé, vull dir que devien ser uns quants, es contemplaven,
sí, però...
s'havien d'allotjar, evidentment.
Pensa, més aviat, pensa, per exemple, jo diria que dominen molt, sobretot entre setmana, els torns que fan de 15 dies, o de 3 setmanes, o d'un mes, dominen les àvies i els nets o netes.
Clar, perquè eren els que podien marxar.
Sí, que són la gent que podia marxar. Lògicament, els altres, doncs, hi devien arribar al cap de setmana, sistema com ara, vull dir que no hi ha diferència amb aquestes coses, no? Però, bàsicament, era això, gent que tenia aquesta possibilitat, però, clar, que arribaven allí i llavors portaven la minyona o la niñera, no?
Clar.
Normalment senyores... No? Que com que hi havia molts d'aquests llocs que s'hi feien la cuina a ells.
O sigui, ells ja es cuinaven allà. Ells es cuinaven quan venien a aquests llocs.
Sí.
Hi havia diferents tipus d'allotjament, no? Hi havia possibilitat de llogar una mica com
el que hi ha ara,
ara.
Després ens ho explicaràs.
Hi havia diferents possibilitats d'allotjar-se, em sembla, però el Josep Maria ho té més explorat, però jo diria que sí. Hi havia la possibilitat de tindre un apartament amb la cuina pròpia, hi havia la possibilitat de menjar al menjador amb el plat a taula,
i
també hi havia la possibilitat d'allotjar-se, no?, més amb hotel o amb els xalets, avui en dia que anirem als xalets aquests forestals, o eren diferents fórmules d'allotjament. Era tota una gran estació balneària al final, no? Era una cosa bastant complexa, no?
Sí,
era un edifici sol.
I en un moment determinat, sobretot els anys entre el 1903 i el 1925 o 30, així, o sigui, no, com que som a la ràdio els hi explicarem, vull dir molt ple, volia dir, no?, perquè he fet un gest amb la mà que des de la ràdio no es pesca. Molta gent, moltíssima gent, moltíssima gent, perquè, esclar, tinguem en compte el número de xalets que hi havia, el número d'habitacions de la Masia El Cadet, el de la Masia Blanca, que el 1800 i alguna cosa perquè hi ha un primer establiment a la Masia Blanca que és del segle XVIII, però el segon ja és del segle XIX, l'ampliació que es fa. Però després hi ha l'hotel del centre, i l'hotel del centre, no et sé dir ara de memòria quin any...
L'hotel del centre és el que hi ha ara.
El que ara es diu Hotel Monestir.
Sí, bueno, però és aquest edifici, estem parlant.
Sí, sí, és aquest edifici.
I jo tota la vida havia sentit l'hotel del centre.
Sí, 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 l'hotel del centre. Llavors, la família Vidal, que ja en aquell moment són la família Vidal que tenien primer teuleria i tot plegat, fa una ampliació. O sigui, si tu et mires l'edifici de l'hotel del centre, veuràs que hi ha un espai que és més alt que l'altre. Després, al final, va ser igual, però hi ha unes postals i fotografies on es veu, no? Es va fer una ampliació. Perquè, bueno, perquè hi anava molta gent i l'hotel de Capella no era ni hotel ni era res. Era una teuleria. I un senyor de Vimbodí hi feia teules i es va quedar la propietat perquè els que la tenien doncs se la van vendre, no? I llavors el senyor Torrents Gili doncs es va casar amb una filla d'aquest senyor. I, bueno, aquesta és una altra història, però és molt llarga, però simpàtica, perquè ja hi entren coses de tipus familiar i de tipus social i tot plegat, i al final doncs van construir un hotel, la part més antiga d'allí, no?
O sigui, l'edifici de l'alberg en si, que ens heu dit que era el balneari, era igual quan es va construir que ara? És a dir, els espais són els mateixos o han canviat, s'han ampliat?
El que són els volums són bastant iguals, eh? Són bastant iguals. El que passa és que hi ha alguna superfície porxada, que és molt modest, molt recent, que no hi era d'origen, però el que són els volums era bastant igual. El que canvia és l'aspecte, els acabats de motllura extern, eh? Parlem de l'aspecte extern, de motllures, d'acabats de la façana. Actualment l'edifici de l'Albert Jaume I, tot i conservar aquests volums, està una mica girada la façana que pretén ser principal de l'edifici que ens parla el Josep Maria que va edificar en Torres Jordi, està girada mirant cap al pati central de l'edifici. D'origen, la façana principal de l'edifici mirava
a la carretera.
A la carretera.
El que ara és la carretera.
Llavors, tot això doncs, té uns elements d'acabats, etc, que han anat desapareixent, s'han anat desfigurant intencionadament o no, però està una mica girat cap a dintre, ha quedat reclòs una mica tot guaita, tot desaigua cap dintre del pati central. Abans no era així. Abans l'edifici mirava cap a la resta d'edificacions i quedava totalment integrat amb la resta d'edificacions i el pati era un espai annexe a l'edifici. Però, a grosso modo, amb metres, diríem, coberts, això està igual. Tret de porxades noves que hi ha,
això està de dalt. O sigui, la planta, el que és el pati, que és la plaça porxada aquella, aquella plaça ja queda construïda o projectada i començada a construir en temps d'en Torres Jordi, però ja et dic que ell mor el 1901, per tant, jo no tinc constància de que ja estigués llest allò. Em suposo que sí, però devia estar llest, però no amb els acabats, diguem, no? En canvi, allò quan és important és quan en Salvador Roca comença el moviment de cotxes i comença el moviment de fer una pista de tennis perquè la gent comença el tennis a Barcelona i el tennis en època de la Mancomunitat i tot plegat, i s'hi construeix una pista de tennis i venen les persones importantíssimes, no? El cèlebre, no me recordo mai com se diu de nom, el cèlebre jugador del Barça que va portar el tennis per aquí, que és un personatge alemany, que ens van fer un llibre, els alemanys van fer un llibre amb la biografia d'aquest personatge, que no devem tenir
no
el llibre,
el
però que consti que un exemplar d'aquest llibre és a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, perquè allí sí que hi va arribar, el teu i el meu no han arribat, perquè la secretària que ens l'havia d'enviar, doncs em penso que ja no treballa, perquè jo sé que ja no treballa en aquest projecte, no? I hi ha un personatge doncs, que és el que promou el tennis. Ell té disponibilitat i coneix gent i cap a organitzar campionats de tennis, Lawn Tennis, que en deien en aquella època.
Lawn Tennis, que venia el Pau Casals.
Hasta el Pau Casals hi va venir.
Hi ha alguna fotografia que apareix, no?
Exactament, sí, sí.
I, bueno, hi ha constància de que es repartia, a més de la gran copa Villengràcia, es repartien, doncs, sí, sí, 20 copes més i 20 medalles més.
Tots els jugadors,
o sigui, tota la gent que participava. I devia haver bastanta
concurrència. Sí, sí.
Les cròniques són molt explícites amb això, perquè això es quedava molt ben reflectit en les cròniques que feien doncs, aquesta gent, sigui en els setmanaris de Montblanc o sigui en el meu llibre dels setmanaris, per exemple, tot això està recollit perquè són les cròniques que hi havia a Montblanc, i a Barcelona els diaris d'això doncs, n'anaven ple, no? Perquè el concurs de tennis de Villengràcia, doncs, que et portava aquest nom, precisament, no? Concurs de tennis de Villengràcia. Però això ja és en època del Salvador Roca, eh? O sigui, això ja és el primer quart del segle XX, eh? Que és quan s'hi fan grans festes, balls, diguem, de societat, però amb vestits llargs, gent de blanc, posats... I això que deies abans dels criats i tot això, és molt curiós. Hi havia, a cada un dels edificis, hi havia pianista i cuiner francès. Sí, esclar. O sigui, en Salvador Roca posa un pianista i un cuiner francès a Villengràcia i un pianista i un cuiner francès a Villatorres. Villatorres és el que avui ni diem Villengràcia, no? L'edifici de dalt. Aquest edifici, en aquella època, era Villatorres. Tu saps per què es diu Villengràcia?
No.
Oh, doncs malament, li expliquem.
Home. Expliqueu-ho, jo no ho sé, tu, i segurament que molts dels que ens escolten tampoc.
Jo diria que és un homenatge a la seva mare, no? Que es deia en Gràcia. Més detall que això no el tinc, eh?
La mare d'en Torres Jordi era de Montroig. I es deia Gràcia. En Gràcia Jordi Monté. I ell perd a sa mare quan ell tenia 4 anys. O sigui, ell neix el 43 i el 47 mor sa mare. No? Llavors ell tota la seva vida
la li falta la mare. La mare.
Li sí, falta sí. La mare. A més, son pare després es torna a casar i tot plegat, aquestes coses que passen, i en aquella època també ja passaven, i a més eren més dramàtiques que ara, clar, automàticament doncs, ell no en vol saber res de tot allò i ja està, no? I després té problemes llargs. Però ell sempre pensa, sempre té sa mare present, i quan fa tot això, quan ja té els edificis més o menys fets, comença posant-li Villengràcia a l'edifici de baix, Villatorres al de dalt, per no posar-li Villapedro, perquè son pare també es deia Pere, no? A dalt li posa Villatorres, i llavors posa els xalets, cada xalet té un nom, i aquests noms són els dels seus germans, els dels seus cunyats, els dels
de la família. Tal.
Villantonio, que era el seu germà, etc, etc. No? Per tant, Villengràcia és en homenatge a la seva mare i Villatorres doncs, porta el nom familiar i el de son pare. No?
Ara que parlem de noms, tenia una pregunta. I, clar, nosaltres ara, quan anem cap allà, és la carretera Les Masies i pugem cap a Les Masies. Això sempre se n'ha dit Les Masies, a l'Espluga? No.
No? Les Masies és quan comença a ser Masies. O sigui, allò era el camí de les aigües, durant un període de temps, però abans era el camí de les Teuleries. Allí no hi havia masies. O sigui, a veure, alerta. Masia, sí, però masia privada, masia particular, masia on vivien els amos que feien teules i rajoles.
Sí, sí, sí.
Si ni volem dir masies, si és que ells ni deien masies, jo no ho sé. Jo no ho crec.
I per què després se n'hi ha dit les masies?
Perquè jo suposo que ni deien bòbila.
No, per què després se n'hi ha dit les masies? Sí, segur que n'hi deien bòbil.
Perquè automàticament aquestes cases que són bòbiles, on hi viu una família, comença un dia que algú diu, escolti, és que venim aquí a prendre les aigües, però hem de menjar en un lloc o altre. Vale. Que ens pot fer el menjar, vostè.
D'acord.
I les famílies, les senyores, jo me les imagino, no? La senyora vella de la casa, no sé què, veniu cap aquí, va, vinga. Què em donareu? Ja està. I comencem així a fer menjar. I, per tant, comencem a fer menjar, comencem a hostatjar gent, etcètera, etcètera. No?
Hi ha una masia que sintetitza és el que dius del camí de les aigües amb masies, que és la masia original, la masia de l'aigua.
La masia de l'aigua, evidentment.
Sí, curiós.
Sí. Sí, la masia de l'aigua era l'única que la gent podia conèixer com a masia. Però és igual, l'altra també, perquè és clar, la Masia Blanca, també sí, la gent la coneixia per Masia Blanca, i és de la família Capdevila, que passa a la família Còrdova, diguem-ne. Però és clar, això ja és quan la gent ja hi va,
I
llavors
queda,
li han de donar un nom. O sigui, escolti, vostè on va? Doncs vaig a la Masia de l'Aigua. Per què? La Masia de l'Aigua està a 60 o 70 metres d'on raja la font. Aquella font monumental, més o menys, que hi ha amb aquell tancat i tot plegat de la Font del Ferro, allò ho construeix Torres Jordi. Allò ho construeix Torres Jordi. Però segurament que allí ja hi havia coses, perquè la placa que es posa a dalt, al damunt de la porta, jo ara no te la sabré llegir, però diu: l'aigua presa aquí cura tot, però si te l'emportes no serveix per,
no serveix per res,
perquè precipita el ferro i s'ha acabat. No? Això hi ha un rètol a dalt que el va traduir fa molts anys, doncs, el doctor Ferrer, el doctor Joan Ferrer, amb cròniques que ell parlava del balneari, del masí a l'aigua i tot plegat.
Aquesta gent que anaven inicialment a prendre les aigües aquí en aquestes masies, ni deien els aiguaders, pot
sí,
ser això?
Aiguader, sí, sí.
Els que anaven a prendre les aigües, els aiguaders, és sí, curiós
sí.
Aquest.
Sí, sí. Hi ha moltes de les cròniques que estan signades un aiguader.
Un aiguader.
Ja està,
hi ha cròniques sense... publicades en els seminaris de Montblanc que diu un aiguader.
I després això va canviar, no? Diguem, ara deixem una mica de banda ja, perquè si no tindrem temps de parlar de tot. El balneari, i llavors el 36, què va passar?
El 36 passa que ja fa una colla d'anys que en Salvador Roca i Bellver, doncs, està ofegat financerament.
Tots s'ofeguen financerament.
Sí, 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 tots s'ofeguen financerament, perquè és una utopia, tot això. I el Salvador Roca també s'hi ofega. I el ven el dia 13, no em voldria equivocar, però em sembla que és el dia 13 de juny de 1936, es firma l'escriptura, perquè també ha passat al Banc d'Espanya, embargat, i es firma una escriptura, i el compra un senyor que es diu Josep Costa, un exmilitar gallego o no sé què. Aquell senyor el compra el juny, mitjans de juny, i sense comptar, esclar, que el mitjans de juliol patarà la guerra, no?
Clar.
I per tant ja, ell ja no l'explota mai, i quan s'acabi la guerra allí no queda absolutament res. Hi ha un expedient molt maco que és l'expedient de regions devastades posterior a la Guerra Civil, que hi ha, doncs, un arquitecte de Tarragona que fa un projecte de recuperació dels edificis, de fotografies de tal com estan en aquell moment. L'expedient és molt maco, sí. I és un dels treballs que hi ha en les jornades de Poblet, un dels tres treballs que vaig fer sobre el balneari. En un d'ells es parla d'aquest expedient, no?
I llavors, durant la guerra, que va servir d'hospital militar o no? O sigui, això ho tinc ben entès.
Hospital militar, sí. Sí, jo tinc entès que, si no d'inici, però hi van haver com, jo tinc entès que hi van haver com a dos hospitals, un d'infecciosos, que va ser més el 38, a les acaballes potser a la guerra, i llavors, que aquest és el que estava situat a l'Albert Jaume I, i llavors hi havia un hospital de sang que era que devia estar situat, si no, l'hotel centre, exacte. Si no,
el que passa és que dura molt pocs dies perquè és, bàsicament, és la batalla de l'Ebre.
Això, anava a dir, està directament relacionat amb la batalla de l'Ebre, no?
Sí, i a més, quan ja comença, primer la batalla de l'Ebre, els hospitals són de campanya i són allà mateix. Però a mesura que la batalla de l'Ebre va debilitant-se i l'exèrcit republicà té problemes, doncs llavors comencen a traslladar ferits, doncs, cap aquí, no? Fins i tot si trasladen els dos capitostos de l'exèrcit republicà, no? Ho tenim apuntat, això?
Ho tenia, sí, perquè no sé, potser m'ho has explicat algun dia, que em va dir, no, però és que aquí n'hem de parlar perquè hi va haver gent important de l'exèrcit republicà aquí a l'Albert, jo no ho sabia, llavors era una pregunta que tenia per fer-te.
Sí, en Lister i el Campesino, no? En Lister i el Campesino, dos caps dels exèrcits, de dues línies diferents, o de dos cossos d'exèrcit diferents, però que tots dos, l'un es posa a Villatorres i l'altre es posa a la Capella. O sigui, tenen l'estat major, però esclar, això ja és quan s'està acabant la batalla de l'Ebre, i ells se retiren cap aquí, i després ja a partir de... Imagina't, la batalla de l'Ebre s'acaba, no sé si és el novembre, definitivament s'acaba el novembre del 38, i el dia 1 de gener del 39 ja entren, ja passen per l'Espluga, com aquell que diu, no? I que no. Però sí, aquesta gent van estar un temps allà, i llavors aquí hi ha moltes senyores de l'Espluga, en aquell moment hi ha moltes dones de l'Espluga, grans i joves, que hi van a treballar, a fer menjar, a fer d'enfermeres, etcètera, etcètera.
Clar, no? Perquè abans als balnearis, quan has dit, hi havia un pianista i un cuiner francès, i la gent que hi treballava també era de l'Espluga?
N'hi havia, sí, sí,
sí, esclar. És a dir, sempre hi ha hagut gent treballant. Sí.
Els equips directius no.
Ja.
Els equips directius de cada un dels hotels, almenys els que són Villengràcia d'aquell moment i Villatorres d'aquell moment. Jo no conec massa l'exemple de la Masia Blanca, però et diré, la Masia Blanca, el 1916, La lloguen per aquell estiu, la lloguen a la família Fernández de Córdoba, la lloguen als propietaris de la Fonda Ibèrica d'aquí a l'Espluga, el senyor Joan Castells, no el Joan Castells i Besora, que més o menys podem recordar nosaltres, que era el rellotger, sinó son pare. Son pare que venia, que tenien una fonda Montblanc, etc.
Doncs ara, si us sembla bé, com que hem parlat una mica també durant la guerra, escoltarem a la Filo perquè ens parla d'una experiència, de bastant després, però d'una de les coses que hi va viure allà, doncs després de que tingués, tenint un altrus, i així en parlem també.
Ara, abans d'acabar magisteri o qualsevol altra carrera, has de tenir un nivell d'anglès adequat. Si no, no aconsegueixis el títol universitari. Però quan jo vaig fer magisteri, abans d'acabar, que era cap als anys 67-68, vam haver de fer obligatòriament i en règim d'internat un curset intensiu a l'estiu a l'Albert. Era com un adoctrinament polític, veritat, amb classes de gimnàstica, formació de l'espíritu nacional. Ens havíem de llegir les obres de José Antonio, o fer algun treball sobre el seu pensament. Anàvem a la capella de l'Albert obligatòriament a resar. Recordo unes oracions molt rares i amb un to de cantarella que quasi que feien una mica de por. Ho regien els mandos de la secció femenina. En vam tenir una que ens va ensenyar cançons catalanes i basques, però estàvem avisades que si teníem inspecció, cosa que va passar, hauríem de cantar les que tocaven, en castellà, com el farolero i altres. Anàvem d'uniforme, amb faldilles vermelles que un cap de setmana les vam haver de deixar en préstec a la colla sardanista per anar a actuar. Ens ho vam passar bé, i a la majoria de nosaltres, tot noies, va ser un tràmit que vam haver de trampejar com vam poder, tot i que aquella formació no ens agradava gens. Érem conscients de l'època i de l'esperit de la Falange, i ho havíem de passar per poder treballar.
La Filó està parlant del moment, o sigui, bueno, de molt després, evidentment, però perquè un cop acabada la guerra, aquest edifici, el de l'Albert en concret, el compra, no? Si tinc entès, la Falange.
Sí, penso que és per allà l'any 1960 aproximadament, que com que aquest expedient que abans us he comentat de regions devastades no prospera massa, el senyor Costa doncs fa gestions, i com que ell devia tenir doncs influència amb els guanyadors, doncs aconsegueix que el Frente de Juventudes li compri l'edifici i ven la part de baix, diguem, o sigui, ven l'alberg, em sembla que és al voltant de 1960. I a partir d'allí la secció femenina doncs hi fa les seves idees. Quan es compra, no es compra amb la finalitat d'anar a la secció femenina, però hi acaba anant, no? En aquell moment tot ho comprava sindicats, els sindicats de l'època.
Llavors, el nom que se li posa en aquell moment no és ben bé el mateix nom que ara, o sigui, és el mateix, però...
És el mateix, doncs, albergue Jaime I el Conquistador, bueno, és un intent d'aquella època d'espanyolitzar doncs, les icones i els referents doncs, propis de casa, i era una cosa bastant general aquesta.
Totalment.
Que hi ha una cosa, hi ha un matís que a mi em sembla que jo tinc constància que els primers campaments que va acomiadar Pilar Primo de Rivera són el primer, potser no eren propietat, però em sembla que és de l'any 49, 10 anys després de la guerra. Perquè tinc un d'això. Llavors, a partir d'allí, entenc que devien anar consolidant aquesta oferta que oferia a secció femenina, cada estiu, fins que hi ha un moment que fan aquesta segregació de la finca, que diu la Laia que el van comprar, entenem que sí, que el devien pagar.
Sí, sí.
El van pagar, perquè a l'època...
Hi ha escriptura,
A l'època les coses devien anar una mica diferents que ara, no ho sé.
Sí.
Però sí, en definitiva...
400.000 pessetes, diuen.
Això. Entenem que es van pagar i que es van posar les escriptures a...
Sí, és un altre tema.
El senyor Costa era un exmilitar.
O sigui que hi havia els dos bàndols estaven.
Sí. En quant a això diu si l'any 44 la Pilar aquesta...
49.
Doncs, o 49, sí, doncs...
Sé que el 51 hi ha una oferta bastant potent de Falange allà dalt.
Sí. I llavors això ho va ser durant molt de temps, entenc.
Bueno, tampoc tant, perquè si a partir del 75...
Per 25 anys, déu-n'hi-do, ja.
No, del...
No, però si parlem del 49-50...
Jo diria que això es va, o sigui, va seguint el propi pas de la història del nostre país, no? Aquí es va arribar doncs a la transició, es va restablir la Generalitat, es van anar traspassant competències a poc, en un primer moment es traspassen les competències a través de l'Institut Català de la Joventut, ho assumeix la Generalitat de Catalunya, però jo t'he de dir que fins fa 2 anys encara hi havia una ex senyora que venia com a instructora en l'època de Falange, que encara ens venia cada estiu amb el seu grupet de noies. Sí, sí. Aquest estiu passat va ser el primer que ja no l'hem vist més.
Ostres.
Vull dir que...
L'alberg, entre els anys, sobretot els anys, jo soc del 45, per tant, posa-hi 10 anys més, 55, entre el 55, 60 i el 70, l'alberg era un atractiu terrible per la quantitat de noies espanyoles que hi havia. I hi ha, a l'Espluga i a la Conca de Barberà, hi ha matrimonis fets amb noies que
venien
havien estiuejat a l'alberg, no? Un d'ells és el de l'Antoni Abelló Múrcia, Pau Raposi, i la Clàudia Cilleros, que encara és viva.
Sí,
Clàudia Cilleros va ser una colla d'anys directora de l'alberg, albergue Jaime I del Frente de Juventudes, Sección Femenina.
Sentim ara dos àudios més que ens ha fet arribar la Filo explicant també la seva experiència.
A finals dels 60 i començaments dels 70, a Cal Gamell, vam tenir llogada la botiga que hi ha davant de l'hotel del Centro, sota els apartaments de Villengràcia. Depenia de la família Estrems, que llavors eren els propietaris. Dins de l'hotel hi havia moltes cuinetes perquè cada família, si volia, es feia el seu menjar, independent, i resultava així més econòmic. També passava el mateix a la Masia Cadet, i amb uns espais comuns com el menjador. I després hi havia la gent que llogava els xalets com ara. Com que la majoria no tenien tants cotxes, nosaltres a la botiga veníem de tot, com un súper. Pa, dolços, verdures, gelats, la drogueria... I al vespre ens encomanaven la carn, el pollastre, el peix per a l'endemà. Cada setmana o quinzena canviaven els estiuejants. Uns anys més tard, no gaires, quan feia de mestre i encara no massa gent feia colònies escolars, van venir el primer any a Villengràcia, utilitzant tot el recinte i fent servir les diferents cuines perquè ens fèiem nosaltres el menjar. Després ja vam llogar l'alberg per al mateix, per fer colònies, però ens servien doncs, tot el menjar des de l'alberg. A tots dos llocs la canalla va ser feliç i ens ho vam passar molt bé, tant a Villengràcia com a l'alberg, perquè l'entorn, com sabem, és preciós.
Clar, volia partir una mica d'aquí, d'aquesta experiència, primer per preguntar ràpidament, això sí, perquè ella parla d'una botiga, no?, de les Masies, per tant entenc que allò després devia recuperar una mica aquest esperit d'anar-hi a estiuejar que havia tingut a principis del segle XX. I després ja ho lligarem al que explica les colònies i parlarem una mica més amb el Maurici del que és ara l'alberg. Però això, anys 70, parla la Filo, tenia una botiga allà, no?
Sí, ja hi havia gent, lògicament. Els Estrems em sembla que ho compren per allà l'any 63, la part que la Filo diu com a Villengràcia, que repeteixo una vegada més perquè això interessa que quedi molt clar, que és Villa Torres, originàriament, que és la... i que és l'hotel Francolí, quan als anys 25-30 es diu hotel, Gran Hotel Francolí, Gran Hotel Francolí, no t'ho perdis. En canvi, el de baix es deia doncs, Hotel Villengràcia. No? Bé, doncs, a sota el marge del que és el camí que va cap al Cadet, cap al, davant del que és el jardí de Villengràcia, d'ara, allí, sota el marge, hi havia unes botigues. Aquestes botigues són les que lloga la família Gamell, però hi havia més gent que tenia botigues també allí. No només els Gamell, hi havia més gent. I, a més, no sé en quin sistema anava, però doncs, aquesta gent doncs, tenia les botigues allí i feien això, subministraven gent. I tornava a haver molta gent aquests anys 60. No? L'eclosió del turisme a partir de 1960 és arreu.
És arreu. L'obertura.
Resulta que uns senyors doncs, els hi va ocórrer fabricar uns 600. I ja està, no hi ha més història. El turisme és això.
Clar.
Llavors, les famílies que tenen nenes durant l'estiu a l'albergue, aquestes famílies venen a passar uns dies
Clar, ella diu que canviaven cada 15 dies. No?
Els xalets estan tots plens i tot plegat. L'única cosa que no funciona com a balneari, perquè jo, per mi, que l'única cosa que se li podria considerar doncs, com a essència de balneari és l'edifici dels banys. L'edifici dels banys sí que és una justificació d'aquellò és un balneari, però allò a partir dels, de la, després de la guerra allò ja no torna a funcionar. Per tant, bueno, com a balneari,
nom,
no? Ara com,
ja
a, com a zona, diguem, de xalets, d'estiuejants i tot això, ple, no? Ple, ple, els anys 60, 70, ple.
I llavors, tu, Maurici, quin any vas entrar a director d'alberg?
Jo vaig entrar el 2002.
Bueno, és una mica més cap aquí, eh? Però entre aquests anys dels que acabem de parlar, que la Filo diu, no, ja vam començar a fer colònies, ja, no? Ja, per tant, ja començava a agafar aquest altre punt. Entre aquests anys i quan tu hi vas entrar, la cosa va canviar molt, perquè ara allà a l'estiu no hi ha una eclosió turística molt, molt important. Entenc que l'alberg és un punt important, Villangràcia suposo que també hi ha gent, i després hi ha l'English Summer, però que, clar, és un altre tema, no? Però no, no ens hem d'imaginar com als anys 60 o 70 ple de gent a l'estiu. Durant... Què ha passat en aquest...
No, els xalets sí que estan plens a l'estiu.
Les masies, hi ha una cosa també, eh?
Sí.
Les masies, tu has, hi ha hagut un moment que ho has dit, estan molt a prop de l'Espluga, però estan molt lluny.
Sí.
I la gent té aquesta, una mica aquesta percepció. No acaben de saber què passa allà,
no,
a les
no,
masies,
no.
Mai. Eh? Les masies, jo així ho diré, ho tiraré una mica pel broc gros, hi han 600 places turístiques.
600, eh?
Oh, n'hi ha més, segur, eh? Però jo, mal comptat,
però
sempre
ja
he
moltes.
Tingut la referència aquesta. No és menor. Són 600 places turístiques dintre un paratge natural d'interès nacional. O sigui, poca broma, no n'hi ha un altre espai així que tingui 600 places concentrades d'aquesta manera. Llavors, a l'estiu, jo penso que no és comparable perquè tot aquest turisme que hi havia doncs, a finals del 19, després dels anys 20, d'això, jo penso que no és comparable perquè, evidentment, les masies... diríem, funcionant d'una manera més unitària i ara són diferents negocis, cada un té el seu segment de mercat i
clar.
Estem una mica diferenciats uns dels altres, però s'hi belluga molta gent s'hi belluga, o sigui, jo no sé si tots fem ple o no, però jo puc donar els nostres números, no sé, som un establiment públic, vull dir, són dades que penso que són consultables. Nosaltres l'any passat vam fer 17.000 pernoctacions. Són 17.000 pernoctacions. Si això ho sumem a el que pot fer la capella, no m'ho vull inventar, és que no m'ho vull inventar.
No, però són molts.
Però, Summer fa
però, gent. Però si calculem una mica, si tirem una mica d'aquests números, no és menor el que es belluga a l'estiu a Villangràcia. Ara, aquest esperit festiu que feien la festa
això.
Major, que organitzaven tot tipus de festes, concursos, de manera més unitària, això no hi és.
Clar, llavors, ara és un turisme més... no individual, no, però...
Ara és un turisme de repòs, a part dels
i familiar,
nens de l'inglès...
Suposo.
I els de l'albergue que venen a pernoctar perquè és econòmic, diguem, no?
Bueno,
és,
perquè és un
diferent,
alberg,
és diferent.
És, clar,
però fixa't bé, per exemple, que la Masia Blanca no existeix.
No.
O sigui, hi ha uns edificis, però no existeix. La Masia del Cadet té molt poc habitacions, tot i que està molt ben considerada des del punt de vista...
Sí.
L'hotel del centre, bueno, no funciona com a, així, doncs, allò de dia ple, rendiment i tot plegat, no? Per tant, tot plegat és molt diferent, no? Tot plegat és molt diferent de com, quan tot això neix. Però, esclar, abans apuntaves això, no? La gent era allà dalt i s'havia de fer les seves diversions, perquè el trasllat de l'Espluga o d'ells fins a l'Espluga i tornar allà dalt era costós, era complicat. Per tant, la gent s'organitzava l'estiu fent festes, només cal llegir cròniques de l'època, i doncs un dia, no sé què, cada dia balls al vespre, recitals de poesia, concerts de piano, però esclar, totes aquestes nenes de bona família, que la seva família passava l'estiu en algun dels establiments, aquestes noies totes tenien piano, tenien violí, tenien clarinet o tenien el que fos. Per tant, balls i concerts, i vinga, només cal llegir cròniques. Llavors, esclar, festa major, vinga, doncs festa major. No?
Ara vosaltres quasi que també n'hi teniu de festes majors a l'estiu, no? Vull dir, teniu molta gent, no hi teniu festes majors, però...
Sí, tenim força gent, sí, bueno...
Què ens pots explicar així, per la gent que no ho sàpigui, per això de que és una mica lluny, no? Deixant ja doncs, el tema de les masies així de banda, Albert, què ofereix?
L'Albert, nosaltres així com Albert oferim un allotjament econòmic a l'abast de la majoria de gent d'aquest país. Això va una mica lligat, jo ara potser m'equivocaré amb el que dic, però això va una mica lligat en els inicis de quan, diríem, no sé, va, vaig a tirar una mica així. Potser arrel de quan s'alliberen aquestes jornades laborals tan tremendes, quan la renda per càpita en aquest país comença a pujar, se conquereixen una sèrie de drets laborals, una de les quals va ser vacances pagades, això és tremendo. Doncs aquestes vacances pagades s'han d'omplir, aquí s'hi ha de posar un oci i la gent s'ha de poder bellugar amb 600 o sense, que diu el Josep Maria. Nosaltres anem una mica lligats a això. Som un establiment a l'abast de tothom, com una primera opció a l'abast de la majoria de gent d'aquest país. És a dir, per exemple, colònies escolars. Nosaltres som unes colònies escolars que estan calculades per un nivell adquisitiu mig. La gent que té un nivell adquisitiu més alt té les seves ofertes i pot anar a buscar altres ofertes, però nosaltres hem de garantir, com a servei públic, que qualsevol nen d'aquest país pugui anar a colònies. Nosaltres garantim aquest espai del mercat. No? Llavors, una mica ve per aquí. Nosaltres som un alberg, estem integrats dintre la xarxa d'albergs de la Generalitat. Hi ha 20 cases amb llocs molt principals i molt macos. Si en coneixeu alguns, són llocs privilegiats. Formem part d'aquesta xarxa que a la vegada està integrada a la Youth Hosteling Internacional, que hi ha un escampall d'albergs per tot el món que possibiliten el moviment de tota aquesta gent que vol tombar, conèixer, descansar. Nosaltres amb una sèrie de singularitats molt marcades, que som un alberg, que estem dins d'un paratge natural, al peu de la muntanya, que el que oferim és aquest entorn que fa tants anys un senyor visionari va muntar un balneari que oferia unes estades saludables. Estem fent el mateix.
El mateix, però... Sí,
estem fent el mateix. Sí, nosaltres intentem sempre defensar una mica les singularitats pròpies d'un alberg. No volem ser un hotel econòmic, no volem ser una... No, volem ser un alberg. No? Hi ha moltes opcions a l'hora de sortir de casa. Pots anar a càmping, pots anar a hotel, pots anar, no sé, pots anar a alberg.
I la gent de l'Espluga, clar, jo hi he anat, em sembla, dues vegades a la vida, a l'alberg, a fer alguna cosa directament. La gent de l'Espluga hi pot venir a fer alguna cosa, pot venir a participar d'alguna activitat. Una altra pregunta era si algú d'aquí, alguna entitat, no, amb l'Espluga FM Ràdio, a vegades hi hem anat a fer alguna estada i llavors o llogar alguna sala. Això es pot fer directament?
Això no és que es pugui fer, això s'ha de fer. O sigui, nosaltres estem encantats cada vegada que hi ha una entitat, associació, persona, família que puja a l'alberg de visita a treure el cap de client o a fer-hi un estat, a fer unes colònies. Aquest cap de setmana ens puja a l'Escola Municipal de Música o també ens puja a les colònies justament de Montblanc. Nosaltres tota aquesta clientela de la pròpia comarca és molt important per nosaltres perquè anem guanyant aquesta visibilitat que jo, clar, almenys amb aquest jo almenys quan vaig arribar, no sé, potser és una percepció meva, no la veia. Llavors, si vas mirant enrere les col·laboracions que fem amb diferents entitats i gent del poble, bueno, doncs són molt, molt, molt vàlides i molt... I aplaudeixo moltíssim i és el que em dius, si ho poden fer, no, és que ho han de fer com a primera opció.
Més, no?
Tenir un alberg amb 200 llits a dins del vostre municipi. Això és estupendo.
Sí, perquè no són a prop, són al terme municipal.
No, sí, clar.
Són al terme municipal.
Sí, no ho és com Poblet, no?
No? És un nucli, que diu clar. Nucli de les Masies, sí, diu sí. Les ordenances municipals.
Però per què cau lluny encara?
Cau lluny... No...
Home, avui si cau lluny és perquè volem.
No, lluny mentalment.
Jo, Laia, una cosa. Cau lluny perquè a vegades les coses de la pròpia família i del propi municipi
no
ens cauen lluny.
Tant.
No és que no ens interessi, és que no sé per què cauen lluny. Pensa que a les masies hi conflueixen una sèrie de coses importants. I conflueix ara mateix ja el Jardí de Natura del Garber. Mm. És magnífic, és un lloc per anar a passejar, anar a berenar, anar a fer una estada, anar a descansar. És un lloc estupendo, magnífic. Hi ha l'entrada de tots els itineraris del paratge natural. Són únics. No. És que, clar, són coses molt... Jo les poso molt de valor perquè en tenen realment.
Sí, sí.
És a dir, és una porta molt important al paratge natural. Té la tranquil·litat del lloc on està.
És magnífic.
És a dir, nosaltres els que treballem, a més de famílies i tota la gent que belluguem per l'Albert, però quan treballes amb nens i joves, està amb un entorn que no tens carreteres, que no tens soroll, que no tens bars, que no tens urbanitzacions, això és un luxe. Mm. Això està aquí. Llavors, com a primera opció, jo dic, després es pots enfilar altres opcions, però com a primera opció, les masies hauríem d'estar allà, en la ment de tota la gent que esteu en entitats i que feu coses.
Està bé dir-ho per aquí, també, perquè segur que en sent algú.
Sí, a les masies la gent hi arriba caminant. Sí, és a dir, la gent baixa el tren i fa una aproximació a l'Albert de 2 quilòmetres saludable per al camí de la Cometa, per la carretera, el camí del mig, per allà on sigui, amb un terme impressionant, que ara tenim els ametllers florits, que ara tenim la vinya que no sé què, que ara tenim...
Els sembrats són verds o són marrons, sí, o són grocs.
Llavors, aquesta passejada, no sé per què són lluny, però penso que cada vegada ho seran menys.
Què podríem...
Digues.
Què creus que aniria bé ampliar el carril bici i posar-lo per la carretera de les Masies?
Jo no sé, el Josep Maria potser sap, potser ens podria posar data de la primera persona que va dir aquesta idea, segurament té 100 anys, no ho sé, quants ha de tenir.
No ho dic perquè per l'altra banda ha funcionat molt,
no? Jo entenc que per l'altra banda segurament s'ha pogut fer perquè era més fàcil d'executar, això ho dic jo, no ho sé, però sí, les Masies, si jo ara hagués de dir una mica la meva opinió de què aniria bé o què podríem fer així, sense remenar masses idees... Una, jo entenc que hauria de ser defensar, preservar, potenciar les singularitats dels edificis, etc. Tornar-los a donar categoria d'edificis singulars, nobles, d'aquest poble, que tampoc és que n'hi hagi tants, per dir d'alguna manera. I una altra cosa, a més de preservar-ho arquitectònicament, o no sé com dir-ho, l'altra és atensar-la, unir-la a l'Espluga i Poblet, tancar aquest carril bici, aquest carril bici que, si no es pot fer pel costat de la carretera, no, potser es podria adequar a un dels camins existents, però això és bàsic. Nosaltres, si entre nens que fan estada i nens que no fan estada, a més l'Albert gairebé passen un centenar d'escoles, totes circulen peatonalment fins a Poblet.
Clar.
Totes. Això és molta gent per una carretera tan estreteta.
A Venti com hi ha el camí del mig i l'altre, el de dalt.
Per exemple.
Sí. Però hi ha un tema que és, per mi, falta que les...
Que tenim un minut, que ens queda molt poca estona.
Doncs feu algun dia un programa de la plaça parlant amb la gent del Penin, primera, i segona, alguna campanya des de l'Alberg per acostar l'Alberg mentalment a la gent de l'Espluga, alguna campanya que porti a que el coneguem i ens l'estimem una mica més, perquè sembla que sigui una cosa llunyana perquè és de l'administració, etc. No?
Sí, això és un apunt també que és interessant. Ara em sap greu perquè hem tingut una hora i em pensava que tindríem molt temps i no n'hem tingut prou, però Maurici, tornarem a tenir aquí i faré cas al Josep Maria i portarem la gent del Penin i potser podem fer... una manera més, o sigui, un programa més això, no? D'apropar-se cap allà i de que vosaltres, diguem, no? Però de que allò també s'apropi cap aquí, o buscar camins o vies per poder portar les Masies i l'Alberg una mica cap a l'Espluga i els espluguins una mica cap allà. M'ha agradat molt saber coses d'aquí dalt, perquè no en sabia, tantes, segur que ara la gent que ens ha escoltat també en sap més, d'història, i m'ha faltat parlar una mica més del present i del futur, però sempre les coses que es comencen primer sempre s'allarguen més. Llavors, em sap greu, us dono les gràcies a tots dos per ser aquí i segur que ens retrobem, tant amb un com amb l'altre, en algun moment. Moltes gràcies.
Gràcies.
La plaça, una producció de l'Espluga FM Ràdio en col·laboració amb l'Espluga Audiovisual.